Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I avui continua el reforç del dispositiu per evitar que s'escampi el brot de pesta porcina africana que afecta senglars al voltant de Barcelona. De moment no consten més casos lluny de la zona de Cerdanyola del Vallès, on van aparèixer els primers senglars morts de la setmana passada. La gran prioritat és que el virus no entri en cap granja. Recordem que aquest virus és innocu per les persones, que no es pot encomanar ni tan sols menjar carn de porc, però si s'escampa pot tenir conseqüències dramàtiques pel sector. D'entrada, la Xina, per exemple, ja ha aturat les importacions, i és important perquè l'any passat el país va comprar carn de porc de la demarcació de Barcelona per valor de 200 milions d'euros. Mèxic, Taiwan i el Japó també han parat les importacions de porc espanyol. Per parlar de tot plegat, avui hi ha reunió entre el govern espanyol, la Generalitat i el sector porcí. Montse Mir.
Es trobaran per tractar les mesures que s'estan aplicant per evitar la propagació del virus i també l'impacte que té la malaltia en l'economia. La reunió coincideix també amb l'arribada a Catalunya de més efectius de l'exèrcit per integrar-se a les feines de captura de senglars a la zona de Cerdanyola del Vallès, on van localitzar els dos primers animals morts i on aquest diumenge se n'hi han trobat més. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, destaca que de moment la malaltia no s'ha detectat en porcs de cria.
Totes les analítiques han sortit negatives, per tant, confirmem que estem parlant de positius en porcs senglars salvatges i en cap cas això ha arribat a les granges.
La principal conseqüència del brot és el bloqueig per part de molts mercats internacionals de les importacions de carn de porc provinent de Catalunya, cosa que preocupa molt el sector. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
I davant de tot aquest panorama, el govern ha avisat que hi haurà tolerància zero amb els que se saltin les restriccions que s'han imposat. És a dir, que si cal, els multarà.
Estem centrant tots els esforços en controlar el brot a la zona de Collserola i que no s'expandeixi, per tant, petició explícita, expressa, de seguir les recomanacions que es donen.
Era des de Mèxic el president Salvador Illa. El govern ha establert uns perímetres de vigilància i, per exemple, s'ha prohibit entrar al parc de Collserola, on ja fa anys que la presència de senglars és molt habitual. Anem-hi ara mateix en directe. David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs nosaltres avui hem passat per diversos barris de muntanya, com el Rectoret, Mas Guimbau i Les Planes. Hem fet la rebassada fins a Sant Cugat del Vallès i no hem vist, de moment, cap rastre de l'exèrcit, tot i que per Twitter han anunciat que ja han arribat a Barcelona. Però, en canvi, sí que hem sigut testimonis de com un veí, l'Agustí, que estava passejant el gos, li recriminava un ciclista que sortia de la zona restringida a la seva actitud després de saltar-se dos precintes, per cert, sense que hi hagi cap mena de vigilància.
Em sembla una manera de comportar-se molt incívicament. Fa dos dies que ens estan dient molt seriosament que no ens fiquem a dintre del parc. I aquest vam a aquestes hores per la part interior del cercle. És lamentable.
Molts corredors masculins han modificat avui els seus itineraris, però en canvi una corredora ens ha comentat que elles no entren a aquestes hores al parc perquè és massa fosc i s'hi senten insegures.
Gràcies, David Àngela. De seguida tornem cap a Cerdanyola, cap al parc de Collserola. Insistim que el virus no fa res als humans, però les persones sí que poden contribuir a escampar-lo. De fet, la hipòtesi principal és que el brot prové d'un entrepà amb embotit que algú va llançar a Collserola. Així s'argumenten les restriccions que, com dèiem, s'han activat en aquest parc. Sobre això, i sobre si aquestes restriccions es respecten prou, comentari pel matí de Catalunya Ràdio d'Eloi Vila.
Malauradament, no m'ha sorprès la imatge de la gent saltant-se les restriccions i entrant al parc de Collserola, a la zona del brot de la pesta porcina. Però que no em sorprengui no vol dir que no m'indigni. No vull pensar que és aquesta idea centralista, tan supremacista, que això del negoci del porc els queda lluny i que si s'estén la pesta i hi ha milers de porcs morts, els és igual perquè no van vells. Però no puc evitar-ho. Ni això, ni pensar en aquesta merda de societat que estem construint en què primer sóc jo, després jo, i jo, jo, jo i jo.
Doncs avui abordarem aquesta crisi de la pesta porcina i aquest joc que diu l'Eloi Vila. Ho farem també amb ramaders i també amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que serà en directe en aquest programa d'aquí a uns minuts. Per cert, que el departament del conseller d'Agricultura té un altre front obert. Avui mateix, que amenaça, de fet, de fer-se gran. Atenció, perquè avui tornen les restriccions i les tacturades, en aquest cas, dels pagesos, en aquest cas, seran a Lleida, per denunciar que les anomenades zones ZEPA, que són àrees de protecció per als ocells, posen tants pals a les rodes, a la feina dels pagesos, que gairebé diuen són incompatibles totes dues coses. Lleida, Júlia Albacar.
La tracturada començarà a les 10 i la convoquen sindicats, organitzacions agràries, entitats i regants. Denuncien que la protecció de les zones ZEPA és incompatible amb el desenvolupament de l'activitat agrària i reclamen que es flexibilitzin les restriccions en estos espais. La setmana passada, el conseller d'Agricultura d'Agricultura va assegurar que el govern està obert a buscar noves fórmules de gestió de les zones EPA, però això no ha desmobilitzat el sector. Sentim Carola Xut, responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos.
La concentració es manté per molt que hagi dit que s'ho pensarien. No és un problema de Conselleria d'Agricultura, és també un problema de la Conselleria de Territori, que és la que va designar les zones EPA arbitràriament i sense cap consens del territori.
Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
D'aquí a uns 20 minuts parlarem, com dèiem, amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, al Matí de Catalunya Ràdio. I pel que fa al temps, avui destaquem la boira i també els núvols que hi ha en moltes comarques de l'interior. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, aquesta boira i núvols baixos afecten el Pla de Lleida, la Catalunya Central i també les Terres de l'Ebre. Els núvols de ponent podrien ser bastant persistents i aquí deixar temperatures que no passaran dels 7 o 8 graus. A la resta farà sol i l'ambient serà suau amb unes màximes de 15 a 16 graus. Demà dimarts sembla que passarà un front que pot deixar alguna nevada feble al Pirineu i al Prepirineu.
I l'altre tema del dia el tindrem a Madrid. Avui veurem a Pedro Sánchez per primer cop des de la manifestació convocada del Partit Popular ahir a Madrid. El president espanyol té un acte amb la UGT amb motiu del centenari de la mort de Pablo Iglesias, fundador tant del PSOE com el del sindicat. Serà, com dèiem, després de la protesta contra els suposats casos de corrupció que afecten l'entorn del president espanyol. Música del Padrí, com sentim de fons, sonant pels altaveus. La concentració va demanar eleccions immediatament. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. És el que li porta demanant el PP a Sánchez fa mesos, però ara amb més força, després de l'empresonament de l'exministre José Luis Ábalos. I com que veu poca intenció en Sánchez d'avançar eleccions, Feijóo apunta cap als socis, a qui torna a demanar que s'assumin a una moció de censura que no presenta perquè no li surten els números.
Vuestra ideología es sostener la corrupción. ¿Hasta dónde vais a seguir tragando para mantener lo vuestro, hombre?
Missatge, sobretot per al PNB i Junts, sense esmentar-los. A la manifestació també hi era Díaz Ayuso, líder madrilenya, que va ressuscitar el fantasma d'ETA 14 anys després de l'alto al foc.
ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira.
Una concentració a la setena que munta el PP contra Sánchez d'aquesta legislatura. Aquesta en té rècord i va plegar 40.000 persones, segons la delegació del govern, sense sigles, només banderes d'Espanya.
Aquest serà un dels temes del dia. El comentari també a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, amb Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. De moment, un primer comentari de la periodista Pilar Santos.
La manifestació del PP d'ahir és un pas més en la duresa del discurs del principal partit de l'oposició a Espanya. El cas Coldo és molt greu, però ara mateix no hi ha cap indici que apunti Pedro Sánchez. Tot i així, Feijóo va insinuar ahir que ell, el president, també acabarà entre reixes. Ayuso encara ho va tensar més amb això de que ETA està preparant el seu assalt al País Basc i a Navarra. La crítica al govern és legítima i necessària, però alimentar insinuacions d'aquest tipus sense fonament és irresponsable i degrada el debat públic. Vox porta anys fent-ho. Ara també ho fa el PP.
I aquest cap de setmana, des del PSOE, també encarregat contra Ábalos, que divendres insinuava que la dona de Pedro Sánchez sí que va participar en el rescat d'Air Europa, tot i que les investigacions judicials que s'han fet fins ara no hi han trobat res de res. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
Tot i això, Ábalos continua actiu.
Tot i estar a la presó, l'exministre ha canviat el nom del seu perfil a X, l'antiga Twitter. Ara el seu perfil es diu En nom d'Ábalos, a qui es defineix com a diputat per València i innocent, i l'exministre hi ha escrit que 4 dies després d'entrar a Soto del Real, l'adaptació a la presó se li està fent menys traumàtica del que s'esperava, i diu, per qui el vulgui entendre, que no el faran callar.
I encara una cosa més de la crònica política. L'exconsellera valenciana d'Emergència, Salomé Prades, acusa Carlos Mazón de mentir. Ho ha fet aquesta nit a la Sexta.
Sí, és la primera entrevista que ha concedit després de ser destituïda i imputada. Prades ha dit que encara no sap què va estar fent Carlos Mazón, el ja expresident, tota la tarda. Ella diu que el va trucar insistentment i que no va trobar resposta.
Quizás el mayor error es no haberle dicho al señor Mazón que viniera inmediatamente allí. Y con el tiempo, es lo que más he pensado, creo que debería haber estado allí.
¿Y cuál fue el mayor error del señor Mazón aquel 29 de octubre?
No haber estado allí.
L'exconsellera en aquesta entrevista a la Sexta també ha tornat a confirmar, encara que Mazón ho hagi negat en repetides ocasions, que ella sí que el va advertir que calia enviar la famosa alerta als telèfons mòbils.
Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Amb Sílvia Solanes, Pol Forada, Marta Viana, Francesc Soler i Lara García. Bon dia.
Bon dia.
Notícia que us avança aquest programa. Un terç de les parades dels mercats de les comarques barcelonines estan tancades per falta de relleu.
A la demarcació de Barcelona hi ha 91 mercats amb capacitat per 3.200 parades. D'aquestes n'hi ha 1.100 tancades. Això és un 35% d'espais buits que no ocupa ningú perquè no hi ha nous paradistes. El gremi de carnissers és un dels més afectats per la manca de personal, però Esper Puig n'és el president.
No trobem gent que es vulgui quedar negocis que funcionen i que funcionen bé. I és un drama de país tindre que tancar establiments. Va molt lligat a la manca que hi ha hagut de formació reglada que pugui fer esdevenir una persona que té una formació en ofici a un proper emprenedor o empresari que sigui capaç de tirar endavant un negoci d'aquestes característiques.
El 62% dels paradistes són autònoms i la resta són petites empreses familiars.
I per cert que ahir va ser el primer diumenge de botigues obertes de la campanya de Nadal.
Comença així una marató de 45 dies oberts amb aturades només l'1 de gener i el Dia de Reis i per rematar-ho, avui és Cyber Monday amb descomptes per les compres que es fan online. Arriba enmig de la campanya de consum per evitar rebaixes enganyoses.
I una altra previsió per avui dilluns. Les zones de baixes emissions que veten la circulació als cotxes més antics i per tant més contaminants arriben a més municipis catalans. És el cas de Reus, Manel Sastre.
Les restriccions afecten els vehicles sense etiqueta ambiental de fora de la ciutat que vulguin accedir al centre els dies feiners. L'Ajuntament ha dissenyat fins a una vintena d'exempcions i moratòries. No hi haurà, però, sancions el primer mes pels 24 dies de gràcia anuals que hi ha previstos, segons explica la regidora de Seguretat, Dolors Vázquez.
Les persones sense distintiu ambiental de fora del municipi que vulguin accedir a la nostra ciutat podran accedir aquests 24 dies i, per tant, no hi haurà cap mena de sanció.
L'Ajuntament ha establert acords amb 13 aparcaments del centre que permetran als conductors sense etiqueta accedir-hi sense sanció. Des de Reus, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Però només a Reus, també avui els ajuntaments de Sabadell i Terrassa comencen a multar els vehicles antics que entrin a les respectives zones de baixes emissions.
Les dues ciutats, però, donen 24 dies laborables anuals perquè els vehicles sense etiqueta puguin circular sense que siguin sancionats. Els consistoris també faran excepcions per als veïns de les àrees de les zones de baixes emissions.
I és notícia d'avui mateix. Els fabricants mundials d'armes han ingressat més diners que mai. El motiu són els conflictes d'Ucraïna i Gaza.
Segons l'Institut Cipri, han ingressat un 6% més que l'any passat. Les dades destaquen les vendes creixents dels Estats Units, Europa i Israel. Diego López da Silva és investigador del Cipri.
L'increment dels ingressos de les companyies europees es deu certament a la guerra d'Ucraïna. El que ara veiem és la traducció dels ingressos de les comandes fetes a l'inici de la guerra. Tot fa pensar que en els pròxims anys els ingressos per armes continuaran augmentant.
Ajuda i en declaracions a Catalunya Ràdio. El rànquing d'empreses crida l'atenció a la irrupció de SpaceX, l'empresa aeroespacial d'Elon Musk, que ha duplicat ingressos sobretot amb els seus satèl·lits especialment utilitzats a Ucraïna.
Doncs d'Ucraïna parlaran justament avui els ministres de Defensa de la Unió Europea. Es troben amb l'OTAN i amb el govern de Zelensky, que per la seva banda es trobarà també amb Emmanuel Macron. Brussel·les, Jordi Baró.
La Unió Europea defensa que amb independència de com evolucionin les negociacions de pau liderades pels Estats Units, cal assegurar la fortalesa de les forces armades d'Ucraïna, tenint en compte també la retallada en l'ajuda nord-americana. Els 27 defensen que cal mantenir la pressió a Rússia i continuen negociant com utilitzar 140.000 milions d'euros confiscats a Moscou en forma de préstec per Ucraïna. Bèlgica, el país on estan dipositats els actius, continua tenint reserves fortes sobre la mesura i creu que amenaça un hipotètic acord de pau. Ucraïna estarà també en l'agenda dimecres de la reunió de ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I alerta amb això, l'OTAN valora ser més agressiva en la resposta dels atacs de Rússia.
Així ho diu el Financial Times, el màxim oficial militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone, davant els ciberatacs, sabotatges i violacions de l'espai aeri que s'han atribuït a Moscou. El president del comitè militar admet que estudien ser proactius i no reactius.
I amb aquest avís sobre la taula, l'enviat especial dels Estats Units viatja avui a Moscou per reunir-se amb Vladimir Putin.
La idea és avançar en les negociacions per posar fi a la guerra d'Ucraïna. Donald Trump s'ha mostrat optimista sobre aquests avenços, però ha advertit que els casos de corrupció que esquitxen gent pròxima a Zelensky poden suposar un entrebanc.
I una altra previsió destacada del dia la tenim a Mèxic. El president Salvador Illa avui serà la inauguració de la Caseta de Catalunya a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara. Enviat especial, Albert Prat.
Salvador Illa inaugurarà l'estand de Catalunya a la Fira del Llibre i es trobarà amb escriptors de casa nostra després de reivindicar el paper de Mèxic durant el franquisme.
Mèxic va salvar vides i va salvar també gran part de la cultura catalana. Avui ens pertoca reconèixer la solidaritat mexicana i oferir la solidaritat catalana.
Aquest país va ser terra d'acollida de molts republicans gràcies a la convicció del seu president president Lázaro Cárdenas, tal com recordava el seu fill en l'acte organitzat per la Generalitat.
Aquí llegaron quienes recuperaron editar revistas, quienes fundaron varias editoriales y aportaron mucho a este país.
Albert Prat, Catalunya Ràdio, Guadalajara.
I encara a Mèxic, l'Ajuntament de Barcelona crea una residència d'escriptura per autors llatinoamericans dotada amb 80.000 euros. Ho ha anunciat Jaume Collboni des de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara a Mèxic, on Barcelona és la ciutat convidada d'honor.
Tot això mentre la fira ha rebut Eduardo Mendoza com ambaixador dels escriptors que han explicat a través de la literatura la ciutat de Barcelona. L'autor de la Ciutat dels Prodigis ha rebut la medalla Carlos Fuentes en reconeixement a la seva obra.
L'escriptor barceloní convençut que ja és un exemplar en extinció, com ha dit a Catalunya Ràdio.
Potser un dels últims representants d'una època que va ser molt important a Barcelona des del punt de vista literari.
Ha inaugurat el Saló Literari en un auditori ple a vessar amb prop de 800 persones. Ho ha fet amb un recorregut ple d'ironia per la història de Barcelona des dels ibers, passant per l'època romana, el modernisme, fins a arribar a l'època actual de la ciutat, dissenyada pel turisme, com ha dit. Entre dragons i quixots, ha recordat amb nostàlgia l'època daurada de la Barcelona literària.
Fue una transfusión de sangre nueva, de entusiasmo.
Des de Guadalajara, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
I Berga s'ha celebrat els 20 anys de la declaració de la Patum com a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.
La plaça de Sant Pere ahir va acollir l'espectacle des del cor amb més de 100 participants. Albert Rumbo és patumaire i redactor del dossier de la candidatura del 2005.
Gent que creu que s'ha massificat amb el tema de la declaració, personalment crec que no, que la massificació és un problema que ja venia d'abans i que continuarà. El més important del fet va ser el fet de posar Berga al mapa i el fet de que ens reconeguessin que veritablement estàvem fent una cosa des de fa 6 segles que és una cosa única al món.
I la polèmica per les contencions mecàniques a reclusos de les presons catalanes arriba avui al Parlament. Ho fa amb una jornada d'anàlisi de l'últim informe del Comitè Europeu de Prevenció de la Tortura.
L'informe alertava de l'abús d'aquestes contencions a les presons i proposava limitar-ne l'ús a entorns mèdics controlats. Avui participa aquesta jornada l'expresident d'aquest Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa, l'italià Mauro Palma, que deia això en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
És un mecanisme fortament contrari a la finalitat que ha de tenir l'execució penal dins el sistema espanyol i català. L'execució penal busca restaurar la capacitat de la persona per actuar responsablement. I lligar una persona a un llit no només implica danys psicològics, sinó que també fa que tota acció educativa sigui en va.
Tot plegat després que la Generalitat defensés una reducció en les contencions a les persones l'any passat, quan se'n van registrar 400. L'any anterior s'havia arribat al pic d'aquesta pràctica, amb més de 600 casos.
I avui el cas Pegasus torna als tribunals.
Declara la directora dels Serveis Secrets Espanyols, Esperanza Casteleiro. Ho fa com a testimoni davant la jutgessa de Barcelona, que investiga l'espionatge als mòbils dels expresidents de l'ANC.
I dues coses més dels jutjats. Una, un procés per abusos.
L'Audiència de Barcelona jutja un monitor d'una escola taller per a discapacitats acusat d'agredir sexualment 5 alumnes. La fiscalia li demana 59 anys de presó.
I dos, Luigi Mangione.
L'acusat d'assassinar un directiu d'assegurances enmig del carrer a Nova York assisteix a una nova audiència. És després que el jutge desestimés els càrrecs per terrorisme.
I avui, que és el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, us expliquem que un estudi liderat per l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron ha identificat diversos llocs on s'amaga el virus que causa la malaltia per no ser visible als actuals tractaments. Purificació Barcelona.
I també han trobat unes molècules que podrien reactivar-lo i, per tant, facilitar l'acció de les teràpies contra la infecció. Ho explica Ana Gallego Cortés, primera autora de l'estudi.
Molècules que són capaces de reactivar los reservorios latentes de tejido. És a dir, aquelles cèl·lules que se encuentran infectadas con VIH pero que se encuentran silenciadas y por lo tanto no pueden ser detectadas ni por el sistema inmune ni la terapia antirretroviral actual las puede hacer nada.
En el treball publicat a Nature també han analitzat com actuar amb diferents teràpies en aquestes àrees on s'amaga el virus, la qual cosa pot ajudar a lluitar amb més eficàcia contra la infecció. Purificació Barcelona, pel matí de Catalunya Ràdio.
I les dades apunten que el nombre d'infeccions pel virus VIH a Catalunya s'estanca.
El 2024 es van registrar 487 nous diagnòstics, 6 més que l'any anterior. La mitjana d'edat de les persones diagnosticades continua sent de 39 anys i la principal via de transmissió està la sexual, a més de la meitat dels casos entre homes homosexuals.
I les unitats de lluita contra el VIH avisen que cada cop reben més persones massa tard. Quan les defenses ja estan massa baixes i en alguns casos ja s'ha desenvolupat la sida.
De fet, només a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, en 5 anys, 40 persones es podrien haver estalviat tenir-la. Eugènia Negredo, cap de la VIH de Can Ruti de la Fundació Lluita contra les Infeccions, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Preocupa el fet de que actualment d'aquestes 100 persones que tenim a l'any, aproximadament la meitat venen amb defenses molt baixetes, és a dir, amb una que porten molt de temps, possiblement anys, amb la infecció. Amb el que això té de dolent per ella, per aquesta persona, perquè ja ve amb una malaltia bastant avançada i perquè en aquest temps ha pogut transmetre a altres persones perquè no portava tractament.
Els testos del VIH són gratuïts i es recomana fer-ne per acabar amb les cadenes de transmissió, sobretot les persones que s'hagin exposat a pràctiques de risc, però també, entre d'altres, persones amb relacions estables que vulguin deixar de fer servir preservatiu.
I a partir d'avui tota la població es pot vacunar contra la grip abans que arribi el pic epidèmic d'aquí 15 dies.
La incidència del virus creix molt ràpidament entre nens i adults i s'espera que el punt àlgid arribi un mes abans del que és habitual. Aquest cap de setmana el govern espanyol també avançava que aquesta setmana proposarà a les comunitats que es torni a fer servir la mascareta en determinats espais.
I més coses a la Lliga de Futbol. El Barça avui es lleva líder.
A la frontal del gran, persigue un cop un àgil, xut!
Girona treu l'orgull per empatar amb el Madrid. Bona primera part dels gironins en un Madrid perdut a Montilivi. Robert Prat.
El Girona fins i tot es va avançar al marcador amb aquest gol d'Unahi. Només Mbappé de penal va poder empatar la segona part. Empatar un final cap al Girona és com una victòria. Mitchell, tècnic dels gironins.
Per nosaltres és un gran punt. És la realitat. Hem fet un partit molt bo, sobretot, altra vegada, la primera part.
El Madrid, que perd el lideratge en favor del Barça i acumula 3 empats consecutius.
I el Barça, que perd Aitana bon matí per lesió.
Es va lesionar tota sola a l'entrenament amb la selecció espanyola de futbol, té trencat el peroné, però s'ha de confirmar l'abast d'aquesta lesió. Com a mínim, s'estarà 2 mesos de baixa, però si com tot apunta de passar pel quiròfan, el període de recuperació seria d'alguns mesos més.
I 2 apunts de música. La plataforma Liceu Òpera Més comença una nova etapa amb una aposta per la immersió, enregistrant muntatges seguint un mètode cinematogràfic.
Això deixarà enrere l'enregistrament clàssic televisiu i es començarà a gravar amb càmeres que es mouran per l'escenari, fins i tot pel fossat dels músics. El director artístic del Liceu Òpera Més, Igor Cortadellas, defensa els matisos que pot aportar el nou mètode i la capacitat de convertir-se en una eina per acostar l'òpera a nous públics.
Això ens ajuda a poder fer un canvi realment de llenguatge narratiu, perquè al final l'òpera està pensada per un únic plano, o sigui, el teatre de ferradura i un plano, no?, on tot el públic veu un plano general. És molt interessant fins i tot trencar aquest eix una mica pels experts que puguin disfrutar-ho i també els que no ho són tant, el gran públic, que els hi pugui agradar.
I el segon, Joaquín Sabina, diu adéu als escenaris.
Al umbral, el amanecer, muertos de frío. Se arropan con la sensatez del desvarío.
Ho ha fet aquest cap de setmana als escenaris en la gira de comiat Hola i Adiós a Madrid, al Movistar Arena. Sabina es retira, tot i que no descarta aparèixer en moments puntuals. Des de l'inici de la gira, el 27 de gener d'aquest any, ha fet 71 concerts i ha passat per Mèxic, els Estats Units i diversos països de l'Amèrica Llatina.
Pel que fa a la mobilitat, ara mateix no hi ha cap incidència destacada. Renfe assegura que totes les línies funcionen amb normalitat i pot haver, això sí, algun endarreriment puntual, però res de forma generalitzada. Els ferrocarrils línia Llobregat-Anoia, els serveis de trens de les línies R6 i R60, els d'Igualada, funcionen amb retards de fins a 5 minuts i els trens amb destinació Plaça Espanya ho fan amb retards de fins a 6 minuts des de Martorell.
I pel que fa a les carreteres, Txell Garriga?
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells?
Doncs en vermell tenim les 2 rondes de Barcelona per accidents. En els 2 casos ja s'ha retirat, però hi queda molta lentitud i aturades també en els 2 sentits.
I punts taronges.
Punts habituals de retenció d'aquesta hora cap a Barcelona, la P7 als Vallesos, la C16 a Vallvidrera, també la C17 a Parets, però en cap punt amb incidències.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Mira, Laura, m'ha trucat un senyor que m'ha dit que si jo tenia estalvis em podia treure una gran rendibilitat invertint en criptomonedes i que ells eren una empresa fiable, que m'ho gestionarien tot. Realment ho eren?
Segur que no. Les empreses que es dediquen a això no capten clients a través de trucades. Els que truquen són ciberdelinqüents que ens volen enganyar perquè els donem els estalvis.
Laura Caballero és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Però en la primera inversió ens poden realment donar guanys i enviar-nos diners?
Això és el que prometen, però és fals. Comences invertint pocs diners i de cop tens molts guanys. Llavors et demanen seguir invertint i tu hi poses més i més diners, però per retirar-los sempre te'n demanaran més. I al final, el balanç entre els diners que et deixen retirar i la inversió que fas sempre és negatiu. Pots arribar a perdre tots els estalvis.
Però com podem saber si qui ens truca és un estafador o no? O si ens ven una falsa inversió o una inversió de debò?
Qualsevol entitat que es dedica a les inversions ha d'estar registrada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Per tant, abans d'invertir res, sempre hem de comprovar que estigui registrada. Si no, no tenim cap garantia.
Que no ens enredin.
Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El matí de Catalunya Ràdio.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, vora tallada de biaix que obliga el cantautor a interpretar una última cançó, era Bisell. Avui dilluns, comencem l'última setmana que puntua per a la Copa 2025. Tocat i deprimit quan perds el joc de la batalla naval, de 8 lletres. Tocat i deprimit quan perds el joc de la batalla naval, 8 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Avui, milers de persones ja s'imaginen a la seva nova llar. I a CaixaBank estem al seu costat i al teu amb el finançament que necessites i simplificant la cerca d'habitatge a través del nou portal immobiliari Facilitea Casa. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
Catalunya Ràdio.
Fill, has vingut!
Sí.
Ai, quina il·lusió!
I vinc amb l'àvia.
Ai, 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 quina il·lusió!
Bé, totes dues àvies.
Apa, quina il·lusió!
I sempre plego els llençols.
Ai, quina il·lusió!
El de sota i tot.
Però quina il·lusió!
Aquest Nadal ve amb un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 90 premis de 400.000 euros.
Quina il·lusió!
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio. He's riding somebody's coattails.
I pel que fa als esports, Robert Prat, ja hem explicat que el Girona va empatar a un Madrid i que avui li fan més proves a Aitana. Bon matí per saber l'abast de la seva fractura al peroné. Mentrestant, el Barça afronta el partit de demà contra l'Atlètic de Madrid com a líder de la Lliga.
La Lliga no s'atura, demà toca partit a l'Spotify Camp Nou, un partidàs, Barça-Atlètic de Madrid a partir de les 9 del vespre. El Barça hi arriba líder, un lideratge inesperat per un equip que està generant dubtes, un lideratge que arriba després de la nova ensopegada madridista. El conjunt blanc tampoc passa un bon moment. Xavi Alonso és el tècnic del Madrid.
Pero bueno, estamos ahí, está todo muy igualado, esto es muy largo y hay que seguir.
Després de tot el renou que hi va haver amb els socis que no es van poder descarregar l'entrada a temps pel partit contra l'Alavés, la plataforma Nosaltres, que lidera Víctor Font, exigeix assignar immediatament un seient fix a tots els abonats del Camp Nou. Come on!
I l'Espanyol se situa a cinquè a la Lliga en una gran temporada a l'equip blanc i blau.
Va treure molt profit de la seva visita a Vigo, no va fer un joc brillant, però es van dur els 3 punts gràcies a un gol de Quique García al minut 86. Pol Lozano, jugador blanc i blau.
T'agradaria tenir més la pilota o jugar millor, però si no pots, jo crec que l'important és que hem tret els 3 punts, hem sabut lluitar, hem defensat molt bé, hem sigut molt sòlids i aquí estan els 3 punts. I took it on a low.
I el derbi entre el Sevilla i el Betis va acabar amb incidents.
Va guanyar el Betis 0-2, però de fet el partit es va haver d'aturar un quart d'hora pel llançament d'objectes al camp. Manuel Pellegrini, tècnic del Betis.
Creo que no es la manera de manifestarse tirando objetos al campo, porque cualquiera puede salir dañado y los jugadores no se merecen.
També a la primera divisió, Real Societat 2, Villarreal 3. El Llevant que destitueix Calero com a entrenador. L'equip és penúltim al campionat de Lliga de Primera Divisió. i el Mundial de Fórmula 1, que es decidirà en l'última cursa. Victòria de Verstappen a Qatar. Ara mateix, Lando Norris és l'únic que depèn d'ell mateix per poder-se proclamar campió del món a l'última cursa a Abu Dhabi, però Piastri i el mateix Verstappen, que ahir va guanyar, també tenen opcions d'aconseguir el títol mundial.
Són 9:15. La pesta porcina africana ha tornat a casa nostra després de 30 anys. La setmana passada es confirmaven els primers casos en porcs senglars salvatges trobats morts a Collserola i el degoteig de cadàvers ha continuat aquest cap de setmana a la mateixa zona. Anem a pams per entendre on ens trobem. Amb aquesta detecció es trenca una pau sanitària que durava des del 1994. Fa 30 anys, Espanya va aconseguir erradicar un virus que durant dècades havia tancat moltes fronteres al porc català i els seus derivats. Recuperar l'etiqueta de país lliure de pesta va costar anys d'esforços i una inversió pública ingent. Així que la pèrdua temporal d'aquest estatus, encara que sigui per culpa de la fauna salvatge i no de les granges, pot ser un cop duríssim. Les autoritats insisteixen que això és una crisi econòmica, no sanitària. El virus no afecta els humans. Consumir porc o embotit és tan segur avui com ho era la setmana passada. El risc, doncs, no és per la nostra salut, sinó per la salut financera del sector porcí. Aquest sector és el motor de combustió de la indústria agroalimentària de casa nostra. Si aquest virus salta del senglar de Collserola a les granges, les pèrdues seran incalculables. En comarques com Osona, el Segrià o la Noguera, el porc no és només un bestiar, és teixit industrial i transport. I sobretot representa també la fixació de la població al territori i milers de llocs de treball directes o indirectes. Segons dades de la Generalitat, les exportacions de carn i derivats de porcí van representar l'any passat un 19,3% del total exportat d'aliments i begudes per Catalunya. Aquesta dada, diguem-ho també, és molt rellevant. I obre la porta al debat ajornat sobre la sobreexplotació i la sostenibilitat ambiental del sector a llarg termini. La situació és crítica, però també cal aprofitar-la per replantejar el sector. Aquesta crisi ens obliga també a obrir carpetes que són incòmodes. Una és la gestió de la fauna. Tenim una superpoblació de senglars desbocada. Han passat de ser habitants del bosc a veïns de les ciutats i ara són el vector d'una amenaça nacional. I la segona, el nostre model de producció i de consum. Tenim una indústria puntera, sí, però la mateixa densitat que ens fa potents ens fa vulnerables. I ara toca tancar files amb els productors. L'administració ha de ser un rellotge suís en el control. I el sector, un búnquer de salut animal i seguretat alimentària. D'això en dependrà la resolució favorable d'aquesta crisi i el futur immediat de les comarques més afectades a Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Són 8:32.
Torrons Virgínia es patrocina aquest espai.
I obrim l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb David Madí. Què tal, David? Com estàs? Bon dia.
Bon dia.
També amb Pau Llong. Bon dia, Pau.
Bon dia.
Ens acompanya també des de Madrid, Afra Blanco. Què tal? Bon dia,
bon
Afra.
Dia.
I també Montserrat Nebrera. Què tal? Bon dia.
Com estàs?
Bueno, avui tercer dia amb restriccions als accessos de Collserola i perquè es compleixi, el govern ha amenaçat amb sancions. Anem cap a Sant Cugat del Vallès, David Àngela. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs tot i que l'exèrcit ja ha confirmat que les primeres unitats del grup d'intervenció d'emergències tecnològiques i mediambientals ja són a Barcelona, de moment encara no els hem pogut veure actuar sobre el terreny. En canvi, sí que hem vist com un veí de Sant Cugat li recriminava a un ciclista que se saltés el perímetre per fer esport. Tot i les amenaces de sancions per part del govern, els accessos al parc estan precintats però sense cap mena de vigilància.
Dissabte s'hi va veure també força gent, ahir diumenge no tanta. No sé aquest matí tu com ho estàs veient, per això, David.
Home, doncs als voltants del parc hi ha poca gent, sí, hi ha molt corredor que passa pels voltants, que ha hagut de canviar el seu itinerari, perquè actualment doncs, corren dins del parc, avui ho fan per fora, i algun ciclista que en surt i algun despistat que també s'hi passeja. Però ja et dic que sense cap mena de vigilància.
Doncs estarem pendents també del que vagi passant. Gràcies, David.
Bon dia.
I abans d'entrar en aquest tema a l'Àgora, volem saludar el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig. Conseller, bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Per què no hi ha vigilància, si és tan important, conseller?
Això, ara tenim una reunió amb els cossos i forces de seguretat avui al matí i, per tant, les restriccions continuen i vigilància n'hi ha. Anirem a veure aviam quines zones, doncs, si hi ha algun problema també de reforçar algun espai.
No sé si n'hi ha o no, però en tot cas n'hi ha poca, pel que ens estava explicant el nostre enviat especial David Àngela.
Bueno, per això mateix aquest missatge que donem també, sisplau, d'evitar anar a Collserola. Pensa que les restriccions on està prohibit entrar a la zona del parc natural, sobretot és les zones dels 6 quilòmetres, per tant, no tot arreu de Collserola és allò igual d'important, o tenim igual de senyalitzat, però que sí que tenim blindat és els 6 quilòmetres des del focus de Cerdanyola.
Però si és una prioritat i és una emergència, com estan explicant, no entenc per què no posen més reforços en aquest sentit.
Ahir teníem 300 efectius treballant sobre el terreny i, per tant, això és, avui s'incorporen els mitjans de la UME precisament per reforçar també doncs, tot aquest perímetre i que la gent entengui de que no s'ha de posar en risc la feina que s'està fent. I amb això estem. I missatge també de col·laboració de la ciutadania. No estem aquí per posar multes, sinó estem aquí per senyalitzar, per informar i per dir que estem en alerta sanitària i, per tant, demanar també la col·laboració ciutadana perquè tenim més de 100 accessos al parc natural de Collserola.
Ara mateix el radi és possible que s'hagi d'ampliar?
No, mira, nosaltres, perquè aquí també s'ha especulat molt sobre quants animals s'han trobat, primer de tot, agraïment a la col·laboració ciutadana. Ahir només es van rebre 125 trucades del 112. Per tant, en aquests moments, des del CRESA, que és el centre de recerca, que és on s'analitzen doncs, tots els possibles animals que puguin estar infectats, s'han analitzat una quarantena de porcs senglars. D'aquests, dos ja es van anunciar com a positius i després en tenim 8 que són sospitosos. Però, per tant, en aquests moments, i aquests sospitosos estan, a més, al mateix radi que són a Cerdanyola. Per tant, hi ha els més sospitosos, sí, segurament que sortiran més positius, sí, però estan tots, de moment, anem, la feina va bé perquè ens troben molt focalitzats en la mateixa zona on vam trobar els dos positius del dijous, del divendres, disculpa.
Se sap per això ja l'origen? S'ha parlat d'un possible entrepà amb embotit?
Bé, això els tècnics dels científics del CRESA ens diuen que ho acabarem sabent, però que ara encara és d'hora i que és una taula, segurament l'opció més probable en aquests moments que tenim sobre la taula és aquesta, no? Que un material, un embotit, un entrepà, menjar contaminat, doncs pogués arribar a les escombraries. Penseu que Bellaterra és una zona de molt trànsit de pas de tota Europa i, per tant, que llavors un porc senglar pogués menjar, es pogués contaminar perquè el fet de no tenir no haver detectat porcs senglars a altres zones de Catalunya o França, doncs fa pensar que ha fet aquest salt via doncs, transport humà.
Hi ha diversos debats també que s'hauran d'obrir els propers dies, carpetes segurament més incòmodes, per exemple, el model de producció i de consum que tenim a Catalunya. Tenim una indústria puntera, molt eficient, però la mateixa densitat que ens fa potents ens fa vulnerables, com estem veient. S'ha de replantejar això, conseller?
No, jo crec que la reflexió no és aquesta. Primer de tot, els sistemes alimentaris suficients, segurs, sostenibles, saludables, el món està en competència constant. Per tant, nosaltres tenim la producció d'aliments, és el primer sector de l'economia a Catalunya, és un dels llocs on s'ha fet d'una manera més moderna, professional, i per tant on s'han invertit més diners. Pensa que aquesta crisi a cap altre lloc del món estaria les granges tan preparades i tota la cadena de valor del porcí tan preparades com les tenim aquí, i precisament, escolta, el problema el tindrien a altres llocs on els porcs no estan controlats, estan a l'aire lliure, i per tant no hi ha les mesures higièniques que hi ha aquí. Per tant, jo crec que aquí estem preparats per afrontar aquesta crisi, i el problema no és la quantitat de porcs que hi ha o la quantitat de vedells que tenim, sinó com estan les instal·lacions, com està tota la cadena de valor, i per tant, i que la bioseguretat funcioni. En aquest sentit, també hem demanat a totes les granges del país que extremin les precaucions i, sobretot, que facin controls extraordinaris mentre duri aquesta emergència sanitària.
Però aleshores, què n'hem après de la crisi de la Covid? És a dir, vam veure com l'apropament, diguéssim, entre l'espècie humana i l'espècie animal, sé que en aquest cas no hi ha perill per l'espècie humana, i insistint en aquest missatge, però vam aprendre com que això, aquest escurçament, diguéssim, aquesta de la distància, el que provocava és que hi hagués més riscos a que es produïssin virus com el que vam viure de la Covid, més la globalització, producció, que també és un element que va fer que s'escampés per tot el món. Si no tenim un model de producció massa dens, amb el cas porcí, aleshores, si no refem aquest model, si no el replantegem, de què serveix, conseller?
Bueno, jo crec, primer de tot, s'hauran de produir un 60% més d'aliments els propers 25 anys al món per atendre totes les necessitats d'alimentació de la humanitat. Per tant, escolteu, algú haurà de produir aquests aliments, i el que no podem dir és, doncs, deixem de produir-los aquí perquè es produeixin a l'altra punta del món o d'Europa amb segons quines garanties, que segurament segur que seran menys exigents que les nostres. Per tant, no és un problema jo crec que no ens hem de qüestionar la producció d'aliments, perquè s'ha de fer, el que s'ha de fer és d'una manera segura, sostenible, i anar millorant cada dia, reduint l'impacte que generem. Però, i per tant, escolteu, i una altra cosa, Catalunya és líder en producció d'aliments i en producció de, i en aquest cas de porcí, ens ha costat molts anys tenir la tecnologia, tenir el coneixement per fer-ho així. Per tant, el que es tracta és de fer-ho bé i anar millorant cada dia, però produir aliments s'haurà de fer, i en cap cas podem perdre aquesta capacitat. Per tant, jo crec que estem parlant ara de coses diferents. El que cal és, i també entendre que estem en un context de canvi climàtic, d'augment de les malalties també, de fauna cinegètica i també de malalties vegetals també, i per tant aquí s'ha d'estar més preparat que mai, s'ha de generar coneixement i s'ha de ser molt rigorós amb les mesures de bioseguretat. Per tant, quin missatge hem de donar? Que les nostres granges han d'estar impecables i les mesures molt estrictes, i que amb la fauna cinegètica i la sobrepoblació no es pot jugar. S'ha de reduir la sobrepoblació de fauna cinegètica a Catalunya perquè són vector de transmissió de malalties.
Això s'ha de matar senglars, conseller.
S'ha de reduir la... Sí, s'ha de matar senglars perquè s'ha de fer una gestió, ara en diem gestió cinegètica.
Doncs, ja, però per parlar, perquè ens entenguem, perquè si no, quan parlem aquests termes, a vegades ens perdem.
Sí,
matar senglars.
S'ha de parlar clar. De la mateixa manera que s'ha de gestir el bosc, s'han de matar senglars per reduir la població i per evitar els efectes adversos que això genera, com els conills que tenim a Lleida i com les plagues. És una plaga. Per tant, la plaga s'ha de reduir.
Avui, conseller, sé que no és un dia fàcil per vostè, perquè torna a tenir també protestes de pagesos a Lleida que demanen replantejar la zona ZEPA. Els hi donarà solució avui, conseller?
Bueno, aquí és el cas de les ZEPAs és una competència de territori, i per tant sé que estan parlant territori i les diferents organitzacions agràries també i el sector per veure com aquelles zones ZEPAs que tenen limitacions per fer l'activitat agrària, com podem trobar fórmules perquè la gent pugui treballar, viure de la terra i per tant que no s'abandonin. I per tant, què li dic? La meva opinió: cal replantejar algunes ZEPAs per tal de que la gent que hi viu i treballa, doncs, es pugui guanyar la vida i es pugui gestionar de manera adequada. Per tant, jo crec que aquí a vegades hem fet tantes restriccions a l'activitat agrària, doncs a tots nivells, que en el cas de la ZEPAs també ho és, doncs, que cal potser trobar aquell que hi viu i treballa, doncs, que trobi un equilibri per fer una preservació de la biodiversitat, però que també hi pugui haver una activitat agrària.
Quan que les ZEPAs són aquestes àrees de protecció per als ocells, i que el que diuen els pagesos i denuncien és que els hi posen tants pals a les rodes a la feina que gairebé diuen són incompatibles les dues coses. Aquest és l'equilibri delicat que té i el repte que té vostè, conseller, en molts àmbits, diguéssim, també per parlem de gestió forestal, que és un dels temes que quan hem tingut incendis doncs n'hem parlat, no? D'haver de gestionar, diguéssim, el que és un repte difícil, que és gestionar aquesta massa forestal excessiva que hi ha a Catalunya.
Totalment, totalment. Jo crec que és que el gran mèrit és trobar aquest equilibri entre l'activitat productiva, la sostenibilitat, i per tant fer-ho sense tenir en compte, doncs, les persones que viuen i treballen és un absurd, però fer-ho sense la ciència, sense els experts i sense tenir en compte la biodiversitat i l'impacte també és un error. Per tant, jo el que demano és que tots en una taula hem de decidir com som capaços de impulsar un model de producció agrària i producció d'aliments de manera, doncs, això que et deia ara, segura, sostenible, innovadora, suficient, per tant, de suficiència alimentària, i per tant aquest és el gran repte, no de Catalunya, de la humanitat, i això ho diu la FAO, i això ho diu la Comissió Europea, i això ho diem a Catalunya. I en aquesta lluita, o en aquesta carrera, nosaltres volem, doncs, ser referents, i tenim centres d'investigació, centres de recerca, però també el mateix govern estem àmpliament compromesos amb això. Ara, No ens enganyem, a vegades s'han pres decisions o regulacions que afecten el medi natural, els boscos, o que afecten els espais agraris, potser tenim poc en compte aquell que hi viu i treballa, no? I per tant jo crec que aquí ens hem de sentar, i ho estem fent amb el secretari de Transició Ecològica, el Sargatal, doncs, per veure, aviam, com podem, doncs, replantejar també alguns aspectes en aquest sentit.
Passarà avui a una reunió, no?, amb el govern espanyol també i amb diferents ramaders. Es confirma que es farà a Madrid la reunió?
No, aquí es fan diverses coses. Avui tenim un equip del Ministeri que estarà a Catalunya i, per tant, que anirà a visitar sobre el terreny les feines que estem fent, i també farem una reunió de treball. Llavors tenim una reunió també amb els cossos i forces de seguretat per analitzar, entre altres coses, això que tu m'estaves dient, els accessos, els perímetres, les feines que s'estan fent, d'acord? I després també amb la UME també, perquè també ja se'ls pugui dir quina feina ens han de fer, i després a la tarda hi ha una reunió a Madrid amb les empreses exportadores, on nosaltres també hi serem, per explicar una mica l'impacte també que està tenint ja en les exportacions i veure com podem minimitzar, doncs, aquests 1.000 milions d'euros que exportem cada any fora de la Unió Europea des de Catalunya, doncs veure com minimitzem l'impacte i escoltem una mica què s'estan trobant a les empreses. I, perdona, i una altra cosa que no ho hem dit, dimecres també ve un equip de la Comissió Europea, dimecres estarà a Catalunya un equip de la Comissió Europea també per veure i ajudar totes aquestes tasques de lluita contra la pesta porcina.
No, li preguntava perquè això de Madrid sí que és una cosa que sobta, perquè si està afectant a Catalunya, la zona zero Cerdanyola, qui estableix les mesures és Catalunya, tot passa a Catalunya, en una aposta per la descentralització, no s'acaba d'entendre, conseller, que les reunions s'hagin de fer a Madrid. Però vaja, en fi,
no,
és una cosa
bueno,
que no li convés i entenc que tampoc li interessi.
No, home, perquè el bloqueig de les exportacions és de tot Espanya.
Sí, sí, llavors, ja ho entenc, aquí... però si està afectant a Catalunya i vostè té aquesta emergència, entenc que haurien de posar facilitats, però vull dir que això no és un tema que vostès, hauria de ser més de l'administració central.
Sí, conseller... de totes maneres, la competència sanitària en sanitat animal és de Catalunya i, per tant, és des d'aquí on estem coordinant i liderant tot aquest operatiu.
Precisament, precisament. Conseller Ordeig, gràcies per acompanyar-nos i per atendre també i pensar amb la Ràdio Pública.
Gràcies, bon dia.
Descobreix tots els sabors. Disfruta, Don Simón.
Per un incondicional Dacia, tenir el seu Dacia ben cuidat dona gust, però que a més et regalin una panera de Nadal només per fer la revisió i que t'emportis fins a 7 anys de garantia amb Dacia Fent, això ja és un gran gust. Només fins al 31 de desembre. Afanya't, consulta en les condicions.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Vivim en un país ple de diversitat, diferents tradicions i diferents costums, amb diferents maneres d'expressar-nos i de veure el món. Però ens mou una força que ens uneix, drets que ens permeten viure junts i viure lliures. I això cal celebrar-ho. Aquest 6 de desembre, sorteig extraordinari de la Constitució amb 15 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si et deixen plantada en una cita, truques a la teva millor amiga. Si et suplanten en una xarxa social, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Incibe. Govern d'Espanya.
De debò està tan rebaixat? Sí!
Arriba el Cyber Monday de MediaMarkt. Converteix aquest dilluns en el millor dia de la setmana amb un 15% de descompte. Només fins demà a les 9 del matí i només a l'app de MediaMarkt.
Per a Gaudí, tot el que brillava havia de ser d'or. La meva besàvia Amàlia es mirava amb lupa els contes de la Reforma.
Torna a la Casa Batlló una nit d'hivern. Una experiència nocturna emocionant. Promoció 2x1 per residents. Entrada ja a la venda.
Vivim en un país ple de diversitat, diferents tradicions i diferents costums, amb diferents maneres d'expressar-nos i de veure el món. Però ens mou una força que ens uneix, drets que ens permeten viure junts i viure lliures. I això cal celebrar-ho. Aquest 6 de desembre, sorteig extraordinari de la Constitució amb 15 milions a un dècim. Loteria Nacional.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
A la tarda reflexionem, riem i ens emocionem.
Reivindico el teatre molt perquè encara penso que serà un acte...
Clara Segura.
Una trobada revolucionària al teatre, perquè cada vegada ens reunirem menys amb 400 persones. Quan et trobes tu amb 400 persones?
Tortell Poltrona.
Els d'allà pensen que és l'última vegada que poden riure i els d'aquí saben que demà encara podrem fer-ho. Hem arribat a nanos discapacitats, ferits, molt sense pare ni mare.
A la tarda tenim tots els registres.
Se'ns deia que érem mongòlics, com normal.
Andy Trias.
Els metges d'aquella època li deien a la meva mare que sàpiga que el seu fill serà un vegetal.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Obrim l'àgora del matí, com dèiem, amb David Madí, en Pau Llonc, amb un Sanebrera i Afra Blanco. Valoracions del missatge del govern. David Madí.
Bé, és evident que això, aquesta crisi, com que tenim antecedents, genera una alarma molt clara, no? A Catalunya, el sector porcí representa aproximadament 9.000 milions d'euros de facturació, 20.000 llocs de treball, grosso modo, i el 60% de les exportacions càrnies. Per tant, no és un tema menor, perquè hem vist en altres països com una crisi sanitària d'aquest calibre, doncs es pot arribar a carregar el sector sencer. Per tant, tota l'alarma és lògica i normal. A partir d'aquí, doncs, hi ha la sensació, com ha passat altres vegades, de que molts missatges de tranquil·litat, molt control, etc, però no saps realment si aquesta crisi està acotada i controlada.
És que no ho saben.
I si això, doncs, progressarà. Aquest és el tema. I, per tant, diguéssim, tot, entenc tot el grau de prevenció. Hi han coses que em semblen estranyes, com que s'expliqui que el vector de contaminació hagi estat un embocat a un entrepà tirat pel món. Em sembla una explicació una mica estranya, però, bueno, en fi, suposo que ja ho acabarem
sabent. Entre altres coses, perquè aleshores vol dir que hi ha un porc que està infectat, no sabem a on, que han dit que no n'hi ha.
No, potser és un dels morts.
Clar, un dels morts.
No ho sé.
Bueno, en fi, però vaja, entes que deia que l'epicentre era Bellaterra, a dins de Collserola, que era Bellaterra.
No és cap metàfora, no?
No, ho ha dit ell.
Sí, sí. Pau.
No, li assenyalaves, jo crec, amb encert, algun dels temes de fons, que potser no són els temes de l'agenda més urgent i actual, però és aquesta idea de que el que preocupa de la peste porcina africana, aquesta de la PPA, és que salti a les granges. O sigui, no és un tema de salut humana directament, sinó que salti a les granges i que això afecti el sector industrial porcí, que, com deia el David, és un sector molt important. I el que em contrasta d'aquesta aproximació és aquesta idea de que ell creu defensar o diu defensar un model segur i sostenible, segons les seves paraules, no? I, clar, portem molts anys d'investigacions periodístiques que han tret mitjans de comunicació en aquest país sobre què significa el sector industrial porcí a Catalunya. Algunes dades ràpides per compartir. El 41% dels aqüífers del país estan contaminats per nitrats i és el principal problema de contaminació difusa, segons l'ACA. El sector porcí exporta aigua en un moment de sequera estructural brutal, és a dir, per cada quilogram de porc que es produeix a Catalunya s'utilitzen entre 4 i 6.000 litres d'aigua i Catalunya exporta el 75% de la seva producció. Per tant, el que estem fent és exportar aigua. És un sector que està assecant el nostre país. Des del punt de vista del risc sanitari també tenim, com deia, 8 milions de porcs a Catalunya i, per tant, efectivament, aquesta alta densitat que hi ha a les granges on s'està explotant aquests animals amb condicions, en alguns casos, dures, augmenta el risc de propagació i, a més, està generant, per l'ús d'antibiòtics, bacteris resistents en aquestes granges intensives, precisament perquè hi ha aquesta necessitat preventiva elevada. És a dir, és un sector del que en algun moment s'haurà de parlar tranquil·lament, no? Més enllà d'aquest pànic de, oi, el sector li anirà molt malament, i està clar que ja pot haver-hi moltíssima gent que surti perjudicada, m'he descuidat tot el vector laboral i social, no? És a dir, fa res, crec que va ser el 2021, es van haver de regularitzar la força 10.000 treballadors perquè es va descobrir que moltes d'aquestes persones treballaven en falses cooperatives i com a falsos autònoms. Jornades laborals de 10-12 hores, moltes vegades mà d'obra barata, migrant i explotada, no? Per això tenim en alguns pobles i ciutats on aquest model és hegemònic el 50% de les persones migrades, perquè efectivament és un treball duríssim. Per tant, Bueno, més enllà del que passi ara i de si es controla aquest brot, quan el conseller parla de que vol un model alimentari o agroalimentari segur i sostenible, jo crec que les dades que acabo de donar no evidencien que el sector porcí estigui sumant en la construcció d'un model agroalimentari segur i sostenible. Vaja, és de calaix.
Deixem saludar aquesta hora al Pino de l'As. Té una granja a l'Empordà i és responsable també d'agricultura i ramaderia ecològica a les comarques de Girona per Unió de Pagesos de Catalunya. Pino, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Esteu preocupats pel que pugui passar amb, si el virus entra a les granges?
Molt preocupats, sí, molt preocupats, perquè aleshores, diguéssim, cessarà l'activitat a algunes granges i, com hem vist, diguéssim, un sector tan envellit com el de la pagesia, doncs buidar una granja pot voler dir plegar, no? I aleshores, en un país en el que menys del 2% de la població activa es dedica a l'activitat agrària, doncs perdre actius agraris és desastrós.
De fet, els pagesos fa temps que alerten també de l'amenaça del porc senglar, no?, pel sector agrari. Ara també amenaça el sector ramader. Creu que no se'ls ha fet gaire cas?
Indubtablement no se'ns ha fet cas, perquè, diguéssim, els danys als conreus, principalment, és una cosa que la Unió de Pagesos ve denunciant des de fa molt de temps, s'ha menys tingut. És veritat que ara aquest mateix animal doncs pot estar afectant el sector ramader i, per extensió, doncs, a les exportacions de carn de porc, i aleshores sembla que es volen prendre cartes en aquest assumpte. Ara bé, els senglars, diguéssim, s'ha detectat la pesta en els senglars. Això és la punta de l'iceberg, en cap cas la causa del problema. Diguéssim, no està gens clar que siguin els senglars que hagin portat la malaltia cap aquí. Per tant, buscar l'origen d'aquesta situació, doncs, s'hauria de mirar una mica més cap a altres sectors i no tant al sector ramader.
Perquè si depenguéssim menys de les exportacions, l'alerta creus que seria tan greu?
No, evidentment no, perquè diguéssim, el que s'està intentant defensar amb el... Ara mateix és poder seguir exportant carn. Això fa que un sector tan rellevant, com heu destacat els darrers minuts, un sector tan rellevant per l'economia catalana, doncs ha de continuar exportant, perquè depèn de les exportacions. El 30% de la producció, del valor de la producció agrària a Catalunya és el sector porcí. Si cau el sector porcí, és gairebé pues, un dominó amb la resta del sector agrari.
I en el sector hi ha algun tipus de reflexió sobre aquest fet, sobre el fet que sigui un sector que tingui aquest consum d'aigua, que ara deia també el Pau, que sigui un sector que realment doncs, sigui tan important, que es pugui replantejar d'alguna manera?
O sigui, l'emergència ambiental és plenament present en el sector agrari. Una altra cosa és que la gent es guanya la vida com pot. I aleshores... el que tenim, diguéssim, és una situació de dependència de les exportacions. Tots els pagesos saben de què viuen a casa seva i tothom desitjaria segurament recuperar algunes coses d'abans o projectar-se al futur d'una altra manera. Ara bé, el dia a dia mana i els deutes que ha de pagar cada pagès doncs també, i per tant, d'avui per demà, no? Si cau el sector porcí, doncs és desastrós.
Espino de l'As té una granja a l'Empordà i és responsable d'agricultura, ramaderia ecològica a les comarques de Girona per la Unió de Pagesos de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos i ànims.
A reveure.
Montserrat.
Sabeu què penso? Ara estava sentint el Pino i m'estaven recordant de l'autarquia franquista. Perquè el quilòmetre zero no és més que la fórmula moderna de l'autarquia franquista. És a dir, ningú exporta, tothom viu del més proper, les granges són molt ecològiques, són quatre porcs i no hi ha consum, tampoc hi ha gaires purins, tots, però és que el problema és que som molta gent amb una diversificació que en molts casos ha fet del nostre país punter, per exemple, en exportació, no ho sé, de tecnologia biomèdica o en producció en general alimentària, no? I de nous mètodes alimentaris. Clar, aquesta és una gran lluita eterna entre la natura i la cultura. I l'ésser humà és natura, però també és cultura. Que vol? Cultura, entre altres, agricultura o tantes altres cultures, no? Cultura en el sentit de que ara quan ens trobem que hi ha plagues és perquè moltes de les demandes que s'han fet des del sector ecologista amb la millor intenció han generat una sobrecàrrega que ve determinada per una crítica ferotge d'una cosa que segurament l'aristocràcia va fer malbé, que és la caça. Ara li diu, el conseller li diu gestió cinegètica. És el nom que tota la vida ha tingut la caça entesa en el seu sentit originari. Es dedicava la caça justament a controlar, entre altres coses, per exemple, les poblacions de bestiar salvatge que estaven envellides, que estaven malaltes. Aquest era el sentit de la caça. Després el que veiem són l'escopeta nacional. Sí, home, però això no era el sentit originari de la caça. Aleshores, el que vull dir amb això és que és un equilibri inestable i complicat entre el que volem en tant que natura i el que fem en tant que progrés, una espècie diferent de la resta, que, com diu Harari, ha estat capaç de controlar i governar el món. Per tant, és molt complicat. I ara aquesta crisi demostra fins a quin punt ho és. Perquè és cert el que diu el Pau, de quines condicions laborals tenen, i que és una cosa inhumana la quantitat de purins que s'estan abocant als aqüífers. Però al mateix temps hi ha tota una tecnologia, que també es fa a Catalunya, que està intentant redreçar i transformar aquests purins en energia. I segurament la batalla al final es guanyarà des d'aquest punt de vista. Però algú ha de generar l'alimentació que és necessària en el conjunt del món. Nosaltres som experts o som pioners, o com se li vulgui dir, en porc. Pues, bueno, pues mira, la Xina ens consumeix molt.
Si m'ho permets, som pioners en regulacions estrambòtiques.
Exactament, però si ens posem tantes regulacions, arriba un moment...
En aquesta ben intencionada política ecologista que desborda, doncs fem que es multipliqui la massa forestal bruta que provoca incendis, fem que es multipliqui... Sí, és clar. I
la massa forestal està sobredimensionada per les polítiques ecologistes?
Sí, és clar.
Ah, sí, és a dir,
tot,